Consellera Vergés, bon dia.
Molt bon dia.
Estan preocupats?
Doncs bé, estem preocupats, sí, però ja és en la línia del que hem anat dient, el virus no ha marxat, per tant hem d'aprendre a conviure amb aquest virus i en la línia de que en aquesta etapa de represa, no, hem de tornar a poder fer moltes coses, però sempre i quan les podrem fer sempre i quan mantinguem aquestes mesures, és a dir, les mesures que són molt bàsiques, que és la distància, que són les mascaretes i que és sobretot la higiene de mans, que ens permetran doncs no haver de recórrer a mesures dràstiques com el confinament a casa. I crec que això és important que ho interioritzem i que tots plegats prenguem consciència de que aquesta és l'única manera que tenim de poder conviure amb aquest virus i que no ens comprometi el sistema sanitari, que els professionals sanitaris no hagin de patir altra vegada també doncs aquesta entrada massiva de pacients, que la gent no es preocupi o no es malmeti la salut i que puguem controlar l'epidèmia. És l'única manera que tenim i depenem de tots i totes nosaltres.
És evident que de les tres potes per garantir el control de l'epidèmia, és a dir, la distància de seguretat, la mascareta i la higiene de les mans, evidentment aquesta última és la més difícil de controlar, però en tot cas, pel que fa a la mascareta i la distància del metre i mig, considera que s'estan respectant aquestes mesures?
Bé, com a norma general, la gent vol complir, eh? I si entén les mesures i tenim capacitat de dir-ho molt clar, distància, higiene de mans, mascaretes són claus, i anar-nos-ho repetint i anar-ho interioritzant, que és el que dic, com que formi part de la nostra quotidianitat, crec que la gent podrà anar complint. Ara ho tenim, a més, tenim l'avantatge que és estiu i que, per tant, l'aire lliure doncs ens ajuda una miqueta a no fer-ho tot tant en espais tancats, que és encara un afegit de més risc, i per tant, entre tot això, crec que si la gent compleix ens en podrem sortir, però falta això, que la gent prengui consciència que són mesures importants. I nosaltres vam dir, quan vam traslladar el debat en les fases, a veure qui passava a fase 1, qui passava a fase 2, i en els aforaments i en percentatges, i això es pot i això no es pot, i en normes i normes i prohibicions, ens vam perdre una mica dels missatges claus i importants, que són aquests tres. És a dir, que tot es basa en poder mantenir distàncies de seguretat, no per protegir-nos a nosaltres, sinó per no posar-nos en risc entre tota la societat, també per protegir els altres, i sobretot tenint una mirada molt clara de cara a les persones més vulnerables, i que les persones joves, malgrat el seu risc és inferior, doncs sí que repercuteixen a quan estan en contacte amb persones vulnerables, i per tant això també els hem de poder dir sense evidentment criminalitzar-los. Per tant, dient-los un missatge positiu, podeu fer de tot, però sobretot feu-ho amb aquesta consciència de prendre mesures.
De fet, aquests dies, consellera, molta gent ha carregat, i ara sentim, per exemple, en aquesta piulada del doctor Pedrós, però vaja, diversos estaments han carregat o han posat de la banya en la gent jove, perquè sembla que és un dels col·lectius on els contagis han augmentat. D'una banda, però si és així, i si és així, què és el que s'ha fet malament? Si és que s'ha fet malament alguna cosa que potser la gent jove no ha acabat d'interioritzar aquests tres pilars que vostè ens explicava ara.
Bé, jo crec que quan planteges com comuniques aquest risc d'una epidèmia, t'has de plantejar segments de població, i és evident que haurem d'insistir i fer campanyes en la gent jove perquè la seva percepció de risc és inferior. I això probablement és normal i és intrínsec en el fet de ser jove, i també en aquells missatges que hem pogut anar donant de les persones vulnerables. Però jo recordo alguns dies també que vam haver de donar missatges molt durs en roda de premsa dient que les UCIs també estaven plenes i hi havia molta gent jove a les UCIs ingressades, i que ho ha passat molt malament i que ha estat molts dies ingressada, i algunes persones que probablement encara hi són, que per tant no és només un virus exclusiu de la gent gran, És cert que amb la gent gran té una afectació i genera més complicacions, però no és un virus que només afecti la gent gran. I això també n'hem de ser conscients. És normal que tinguin menys percepció de risc i per això segurament haurem de fer campanyes doncs específiques per adreçar-nos a la gent jove, sense atacar-los, sense criminalitzar-los, però sí que ens ajudin amb les eines del jovent, doncs que prenguin consciència de la importància de la seva actuació, també.
Són l'únic sector de la població que no està respectant les mesures o en tenen detectat d'altres, també, altres col·lectius?
Majoritàriament la gent respecta, i també molta gent jove està respectant les mesures i té ganes de complir, i nosaltres insistim molt en fer entendre aquests missatges claus, fer entendre que tot passa per complir aquestes mesures i que en base a això doncs podrem anar a comprar, ens podrem desplaçar, podrem fer una excursió, en base a això i en base a un cop preses aquestes mesures, intentar no generar moltes cadenes de transmissió. És a dir, si nosaltres fem una trobada doncs amb una colla d'amics per la revetlla, doncs el dinar familiar on hi tenim els avis, etc., doncs ens haurem d'esperar una setmana ben bona per no posar en risc a més gent. És a dir, sempre hem de pensar si jo sóc positiva, a quanta gent estic afectant, amb quantes persones he entrat en contacte i amb quantes persones he entrat en contacte amb uns dies determinats que pugui generar diferents cadenes, i això és una multiplicació. Prenent aquestes mesures, es pot fer tot, però no tot alhora, no tot de cop, ens podrem anar controlant l'epidèmia, però clar, és imprescindible la col·laboració de la societat en general. És a dir, com impliquem la societat en aquest control de l'epidèmia.
Quina és la taxa de reproducció de la malaltia en aquests moments a Catalunya? Perquè escoltàvem que des d'Alemanya s'explicava que estan arribant a aquesta xifra número 3, quan en realitat hauríem d'estar parlant bé per sota de l'1 o al voltant de l'1 a Catalunya, ara, en aquests moments, on som?
Sí, nosaltres estem per sota de l'1 d'aquesta taxa de transmissibilitat i tenim doncs alguns comportaments diferenciats a la zona de Lleida que estem, que estem tractant doncs des de fa molts dies i que estem controlant, estem fent moltes proves i ho estem vigilant molt amb lupa. Alemanya en general tampoc no té el 3 sinó una zona concreta, i és això que hem de vigilar, la incidència acumulada dels darrers dies, que no vagi pujant. Nosaltres la tenim posada en vermell quan sobrepassa els 30 per 100.000 habitants, i després aquesta taxa de transmissibilitat, no? Que és la taxa de doncs, a quantes persones pot contagiar una persona positiva. Si està a menys d'1 vol dir que mantenim el nivell estable i decreixent. Si està superior a 1 vol dir que ens trobarem en una altra època, amb uns altres dies de creixement, i que per tant això ho hem de vigilar moltíssim.
Ara vostè parla de la regió sanitària de Lleida, i encara hi ha risc de contagi per part d'aquestes comarques que estan més a tocar de la franja?
Sí, el risc sempre hi és. Jo he pogut tenir moltes converses amb la consellera d'Aragó, perquè ens estem trucant pràcticament cada dia des de diumenge passat, per poder anar seguint el tema, els casos que tenen, com ens arriba. Tenim gent de Lleida que treballa en algunes d'aquestes comarques, i per tant aquesta mobilitat l'hem d'anar vetllant i vigilant, i això és el que estem fent, gestionar aquests brots. De brots en anirem tenint, el tema és que tinguem la capacitat de gestionar-los, de detectar els casos el més aviat possible, d'aïllar les persones, de quarantenar els contactes, i mentre ho mantinguem així, i aleshores el que haurem de vigilar és si en termes generals algun moment puguem estar parlant de que ens arriba una segona onada, que això és el que estem preparant, doncs, tot el sistema, no només l'assistencial, sinó de vigilància epidemiològica, per poder contenir tot el que vingui al màxim de temps possible.
I aquesta onada, perquè ens preparem mentalment, l'hem d'ubicar a la tardor i a l'octubre, o pot ser que ens la trobem i ens peti a l'estiu?
Doncs el que ens diuen els experts és que la probabilitat més alta és que sigui cap a la tardor, però això no és una certesa absoluta, i per tant nosaltres hem d'estar a punt per si abans d'aquesta tardor podem tenir alguna sorpresa negativa en aquest cas, doncs, poder-la gestionar el més aviat possible, poder reaccionar, poder prendre mesures. I de brots estem convençuts que anirem tenint d'una manera o d'una altra, amb el propi moviment i la recuperació d'activitat que tenim al país, amb la vinguda també de turisme, que això vol dir que podem tenir, ja augmentem les possibilitats de tenir casos importats, i per tant tot això ho haurem d'anar vetllant molt bé, dia a dia.
Preguntava precisament per aquesta qüestió, per l'arribada de turistes de cara a l'estiu. La Razón explica avui, per exemple, que el control que es fa a Barajas, que consta de prendre la temperatura, fer una revisió visual i omplir un formulari, ha servit aparentment de poc, perquè de les 50.000 proves d'aquest tipus cap ha donat positiu. No sé si aquest és el millor sistema per controlar i monitoritzar tota la gent que arriba als nostres aeroports.
Bé, en principi és bo que cap doni positiu, és a dir, que no es trobin persones amb símptomes que estan entrant, vol dir que la consciència més enllà del nostre país, sinó també arreu d'altres països, de països europeus també, que l'espai Schengen és el que està obert ara, doncs s'està mantenint. Tothom hem de tenir clar que si tenim símptomes, per prevenció ens hem de quedar a casa, posar-nos en contacte amb el sistema sanitari, amb el nostre centre d'atenció primària en primer lloc, si no és possible amb el 061 també ens derivaran allà on pertoca, i esperant que no sigui a causa de Covid. Hi ha moltes causes de salut. La gent és bastant conscient d'això, i això en principi és positiu. Els controls mai s'obren, però no són absoluts, no són absoluts, i per tant ens podem trobar amb persones que vinguin aquí, que portin 5 dies de vacances aquí, i aleshores comencin a desenvolupar símptomes, i això ens ho podem trobar. Esperem que siguin un nombre molt petit, però la possibilitat hi és.
Clar, aquesta crida a la responsabilitat que feia s'entén que va dirigida a la població primera del país, però després també l'ha d'entomar els turistes que arribin que arribin de vacances a Catalunya. Clar, quin grau de garantia o de compliment pot tenir algú que ve de pas pel país i que penses, ostres, jo ara he de comunicar que estic malalt, o potser no sap ben bé a quines autoritats ho ha de comunicar. És a dir, pot ser que sigui també un focus de potencial de perill, també, no?
De fet, se'ls donarà informació no només als ports i aeroports, sinó també hi ha persones que venen d'altres maneres. A tots els establiments que puguem tenir en el país, és bo que tinguin la informació d'on s'han d'adreçar quan alguna persona que està allotjada allà doncs pot presentar símptomes, el mateix que es puguin posar malalts de qualsevol altra cosa, no? Hi ha turistes que es posen malalts aquí i els hi passen coses, o petits accidents també, i sempre hem atès a tothom. Som un país, a més d'acollida, amb un sistema sanitari fort que s'enforteix també per atendre doncs, a les persones que venen a passar vacances aquí, i això ho tenim molt treballat. La millor manera de que aquestes persones que venen a fer turisme al nostre país compleixin i també prenguin aquestes mesures és que vegin que l'altra gent del país, que els nostres establiments, les nostres botigues, els bars, restaurants, els nostres hotels i els nostres allotjaments de tot tipus, doncs vegin que han pres mesures, que tenen precaucions, que estan mantenint distàncies, que posen les taules més separades, que tenen gel hidroalcohòlic a diferents llocs, que tenen cartells de recomanació d'higiene de mans, que tenen cartells de recomanació de distància, i tot això crec que és la millor manera de que els turistes vegin que aquí estem prenent mesures i que també és un lloc segur per fer turisme, i que el poden fer doncs amb molta més tranquil·litat si prenen aquestes mesures i van d'acord amb el que estem fent al país.
Vostè deia en una entrevista a Ràdio 4 que no descarten augmentar l'ús de la tecnologia per controlar els rebrots. A què es referia en concret?
No, nosaltres el que diem és que les APPs, per exemple, l'APP Stop Covid-19 ens va ajudar moltíssim en un moment on vam dir a la gent que es quedés a casa, que es desplacés el mínim possible, i fins i tot si tenia símptomes no calia que anés a omplir les urgències, a no ser que tingués gravetat per anar-hi, o no calia que es desplacés al centre d'atenció primària, que abans podia reportar aquests símptomes, que ja s'hi posarien en contacte, i amb molta gent doncs, des de la mateixa primària o des del mateix 061 doncs, la van poder trucar quan hi havia certa gravetat, es van generar trasllats cap als hospitals. Doncs la tecnologia ens ajuda a la gestió d'aquesta epidèmia, també ho farem per poder reportar també doncs els contactes que hagis pogut estar, però això no té res a veure amb si utilitzarem tecnologies com el Bluetooth, que de moment no ens estan donant una garantia de seguretat i de compliment de drets i llibertats que creiem que també és imprescindible doncs poder-ho tenir, la protecció de dades sanitàries, evidentment, i personals.
Entén el desconcert que hi ha hagut en el sector de l'oci nocturn i de les discoteques en concret, després de fer marxa enrere i tornar-les a tancar per Sant Joan. De fet, ahir, des de Protecció Civil ja s'alertava que segurament no podran obrir amb normalitat fins aquí a molt temps.
Doncs ho puc entendre, sí. No és un àmbit que portéssim des de Salut directament, perquè no som els interlocutors amb aquest sector. Nosaltres vam prioritzar sempre que en qualsevol activitat la base era aquesta distància, no? Mantenir distància entre persona i persona d'un metre i mig, que això volia dir l'equivalent, quan estem parlant de poder calcular en un lloc quanta gent hi pot cabre amb certa seguretat, són aquests 2 metres quadrats i mig. I en base a això ho podíem basar tot, perquè si no ens trobàvem amb el que ens vam trobar amb les fases, una cosa així, una cosa aixà, una cosa amb aquest percentatge, una cosa amb aquella altra. Però també és una realitat que el que dèiem en altres llocs el que s'estava fent, o que tancaven directament les discoteques o que anul·laven un àmbit que semblava de molt risc, que era la pista de ball. És una mica complicat d'entendre una discoteca sense una pista de ball, però la realitat és que ens vam trobar que a tots els altres llocs estaven fent això. I per tant, per precaució, per prudència, doncs es va acabar decidint això, malgrat per nosaltres, des del punt de vista de Salut, la norma bàsica i elemental és aquesta. Tot hauria de ser possible mantenint aquestes distàncies, que sabem que és molt complicat complir-les en determinades situacions, com pot ser una discoteca, com pot ser les tantes de la nit i amb els ambients que es poden crear, però bé.
I entenc que no hi ha una fita a l'horitzó o al calendari com per poder dir en aquest moment podrem obrir les discoteques, no? Com habitualment estan obertes.
No, no hi ha una fita imprescindible de poder, ni una pressa excessiva, i de fet van la línia, per exemple, a Eivissa han tancat totes les discoteques, de fet a les Illes ho han tancat tot el que és de més de 300, 300 d'un aforament de 300 persones, han tancat la pista de ball, etc., en uns llocs que són especialment doncs, intensius en això. Bé, és complicat, eh? Nosaltres creiem que les mesures bàsiques són aquestes, però sí que és cert que molta gent no entendria que ara mateix hi poguessin haver brots lligats a un sector complicat com aquest. Però bé, esperem que si tot es va, no sé, que si la gent va complint, no? Uh-huh. Es puguin arribar a flexibilitzar tots els àmbits.
De seguida deixo que el Rafa, la Glòria, el Jordi i també el Pere li facin una pregunta, però abans deixi'm tractar dos temes que són cabdals també, que som d'una banda el món de l'educació, el món de l'escola i la situació que s'ha viscut a les residències, començant per les escoles. Vostè deia el passat cap de setmana a Via Lliure que no s'haurien d'haver tancat a les primeres de canvi. Si es detecta un rebrot a partir del setembre, ja saben com ho faran? Quina serà l'estratègia a seguir?
Bé, doncs els rebrots tant poden ser en un lloc com un altre i per tant els haurem de tractar igual que els tractem a tot arreu, però amb tota la informació a les escoles de què hem de fer, no? Si una persona desenvolupa símptomes i sabem que pots tenir febre per moltes causes, però ràpidament doncs, apartar-la, trucar al sistema sanitari, veure de quin grup es tracta, quin grup estable. Nosaltres ja hem treballat amb el sistema educatiu perquè mantinguin al màxim aquests grups estables, perquè si hi ha alguna cosa doncs, ens permeti no haver de tancar tota l'escola, sinó simplement 14 dies una classe a casa i no siguin totes les classes de l'escola. Intentar fer el màxim per tenir les escoles obertes i tenir doncs, aquest servei que és essencial pels nens i nenes del nostre país, doncs obert tot el temps que puguem. I això no vol dir que en algun determinat moment, si passa alguna cosa en alguna zona, també s'inclogui el tancament de l'escola. Però, com a norma general, no serà de les primeres mesures segur, perquè s'ha vist doncs, que, per sort, els nens i nenes no suposen un risc excessiu ni són un col·lectiu de risc per ells mateixos.
Ara que ja fa uns dies que funcionen els casals d'estiu. Tot bé, no? Està funcionant tot bé? No s'ha detectat cap cas, no hi ha hagut cap incidència destacada?
De moment tot bé, ja n'hi poden haver, això és evident, però també mirarem també i serà una manera de veure quina capacitat tenim, no?, de gestió d'aquests brots en concret, si els grups estables també han funcionat i, per tant, ens permeten, doncs, que les activitats d'estiu es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat. Aquest és l'objectiu dels casals d'estiu, com també serà l'objectiu de l'escola, la màxima normalitat en espais que considerem que han de poder ser segurs i per tant, hem de vigilar tota la comunitat en general. Considerem les escoles i aquests grups estables com si en uns determinats dies fossin convivents, com quan estàs a casa amb la família, i per tant donar aquesta estabilitat també dona seguretat, i aquesta és la línia de treball a partir d'ara.
Bé, abans d'ahir em sembla que era que Navarra explicava que volien arribar fins als 25 alumnes per classe, per aula, de cara al curs que ve. Aquí em sap que el topall són uns 22, es plantegen arribar fins a 25?
Bé, jo no puc parlar de ràtios perquè tampoc no és el meu sector, i per tant les ràtios aniran en mesura de que es pugui complir, i dependrà segurament de molts espais que tenen a les escoles, de si tenen capacitat d'adequar-los o no, de la disponibilitat també de fer aquests grups estables, i suposo que anirà a través d'això, però no és la mesura principal de seguretat. Una ràtio de més menys no et dona la seguretat de per si, sinó moltes mesures, doncs, coordinades i evidentment aquests grups al màxim d'estables.
Parlem de les residències, perquè hi ha moltes famílies que encara no han pogut veure els seus familiars després de mesos. Quan es preveu que es normalitzarà la situació en aquests centres?
Bé, doncs, nosaltres ja vam obrir en aquestes residències que teníem, doncs, tipificades com a verdes i les taronges, que vol dir que les verdes no tenen cap cas de Covid, les taronges en tenen, però tenen espais absolutament sectoritzats, de poder obrir a les visites de familiars. Ara fem anexa, no?, en aquesta etapa de represa, per a més, doncs, poder intensificar, doncs, no només aquestes visites, sinó també la capacitat de retornar a la màxima normalitat a la vida dels residents dins la residència, i també poder sortir a fora amb els familiars, fer una sortida per un dinar familiar, fer una sortida, un passeig, doncs, acompanyats d'un familiar. També insistim molt que el mateix que dèiem amb les escoles, dins les residències, fer nuclis socials estables, de 10-15 persones, més o menys, amb els mateixos professionals per cada grup d'avis i iaies.
I hi ha la infraestructura?
També és una mesura més de seguretat.
Perquè això pugui produir-se, consellera?
Sí, les residències normalment estan dividides en plantes, i per tant hi ha de molts tipus, n'hi ha de molt petitones que és difícil sectoritzar, i aquí hi ha un pla d'actuacions diferenciat, n'hi ha de molt grans que ho tenen molt més fàcil, amb més capacitat de professionals, de sectoritzar, de dividir i de fer grups. Per tant, en base a tot això, és una feina molt intensa que s'ha fet a tot el país, no només per veure quines estan en bona situació i quines no, sinó si hi ha qualsevol cosa en qualsevol d'elles, com han d'actuar. Jo crec que això és importantíssim, que estiguem preparats en les residències, perquè és un lloc d'especial vulnerabilitat, no només per les persones que hi viuen, sinó perquè hi viuen plegades, hi viuen juntes, i per tant és un espai idoni perquè el virus pugui fer molt mal.
De fet, aquests mesos s'ha parlat molt de la gestió de la pandèmia de les residències. S'ha posat sobre la taula també que hi ha moltes mancances de fons, en el sentit que ara ho apuntàvem, i algunes són greus i urgents. Com pensen actuar?
Doncs pensem actuar intensificant, com hem fet fins ara, l'atenció sanitària a les residències, perquè estem en una crisi sanitària i per tant ho hem de fer d'aquesta manera, amb les mesures, i sobretot ara ens estem centrant molt en fer prevenció, en tenir tot a punt per prevenir que si hi ha algun cas que no entri, això per començar, el virus, o disminuir els riscos de que pugui entrar, però també que si hi ha algun cas es pugui actuar molt ràpidament i per tant no causi estralls en la pròpia residència, perquè sabem que es conviu amb persones vulnerables. I alhora, això, aprofitant, doncs, que ara tenim una situació d'epidèmia bona, doncs que els residents puguin recuperar les activitats normals de la vida que hi ha a les residències, activitats, tallers i també doncs aquests professionals externs que venen, la perruqueria, la podologia, tot això s'havia d'anar recuperant, a part de les visites, evidentment, de familiars.
Ràpidament passo el torn de paraula al Rafa, la Glòria, el Jordi i al Pere. Rafa, vols fer una pregunta?
Sí, una pregunta, Joan. Moltes gràcies. Bon dia, senyora consellera. Gràcies per les explicacions. Sap perfectament que el govern de l'Estat està preparant un pla nacional de resposta per una segona onada, que n'hem parlat, i el Joan li ha preguntat diverses vegades pel tema. Jo suposo que vostès ja estan col·laborant o de totes formes estan fent plans de contingència aquí a Catalunya, no? Sobretot el que té a veure molt amb sobretot amb els estocs o amb el que va lligat a diferents plans de contingència del sector sociosanitari. Jo em voldria centrar en això que li comentava al Joan, perquè sí que la vàlua més feble de la cadena ha estat la residència, senyora consellera. De fet, hi ha una comissió d'investigació que no sabem què ha passat amb ella, perquè es va aprovar el 21 de maig, estem avui a 26 de juny, encara no sabem com ha quedat, però és un tema preocupant que s'ha d'investigar. Li ha preguntat també al Joan com es farien aquestes plans de contingència, sobretot destinats a la residència. Jo li vull insistir en la pregunta sobre com lligar el sector social i sanitari. És a dir, més enllà d'aquests plans que vostè ens comenta, protocols, per dir-ho d'alguna forma, com es vol lligar l'atenció primària amb les residències, la salut pública, el sector social, perquè és una de les mancances que tenim. I em preocupa moltíssim, lligat amb la comissió d'investigació, la frase del síndic de Greuges, de l'informe del síndic de Greuges, que diu que la saturació del sistema sanitari va ocasionar que no es poguessin fer les derivacions hospitalàries. Això és molt preocupant. Vostè pot desmentir que no es va fer, que cap de les derivacions que no es van fer van ser per criteris sanitaris i no per criteris de manca de preparació del sistema sanitari?
De fet, el sistema sanitari va triplicar en un determinat moment doncs, els llits d'hospitalització convencional dins dels hospitals, buscant espais a fora, triplicant també els espais de llits de crítics per poder arribar a atendre tothom i, per sort, doncs, això va poder ser així i no vam entrar en una situació doncs, de col·lapse, tot i que el nivell d'estrès va ser altíssim. Perquè si tenim una situació de llits de crítics al país que vindria a ser de normal abans de la crisi d'uns 600 llits, vam arribar a tenir 1.529 persones ingressades en llits de crítics només per Covid. Per tant, ens estem plantejant diferents coses. Una és augmentar un 30% aquests llits de crítics i ja tenir-los en espais definitius, això consolidar-los de manera immediata, això vol dir més o menys uns 150 llits més, però també una cosa molt important que lliga amb això que deies, Rafa, de les residències. L'atenció primària hi entra en un paper molt important. Ara hem reforçat a l'estiu el paper de la primària, com sempre fem. Sempre hi ha reforços d'estiu en els llocs més turístics, etcètera, etcètera, però ara un plus més, no? en aquests equips d'atenció primària que tenen al seu càrrec residències. També hem fet un reforç de 5 milions més, en total 7,7 milions. En teníem previstos 2,7, n'hi hem afegit 5 milions més, però és que això no acabarà aquí. És a dir, quan s'acabin aquests 3 mesos d'estiu, entrem en una altra època de reforç, que arribarà fins a 20 milions d'euros. Per què? Perquè volem contractes de continuïtat, volem que sigui un compromís de més temps i que, per tant, no siguin reforços puntuals els que tinguin l'atenció primària, perquè estan amb força treballant moltíssim a les residències. També ho fan de la mà de salut pública, de les polítiques de salut pública, que ens ajuden a fer uns bons circuits i sobretot ens ajuden en aquesta prevenció que és clau per poder afrontar una segona onada que no ens passi el mateix. I a més, doncs treballant una cosa que és molt important, en incrementar els llits de sociosanitari entre un 10 i un 20%. Això vol dir més places disponibles, també amb possibilitat d'ingressar des de l'atenció primària i per tant, això vol dir més comoditat a l'hora de fer els fluxos de derivació de pacients i també de residències, evidentment. I a més, treballant amb tot l'àmbit de material, que hem d'estar, és a dir, ho hem de tenir molt a punt. Jo vaig fer una compareixença al Parlament on vam explicar que teníem 2 mesos d'estocatge de material a punt. Ara ja arribem als 4 mesos i el 1 de setembre tindrem un estocatge extra extra de compra centralitzada per 4 mesos, però a més els centres es van proveint, eh? És a dir, els centres no han de deixar de proveir-se sols. Sempre hem dit que aquesta crisi ha de ser descentralitzada i que centralitzadament ajudem, però no... És a dir, el rodatge ha de ser de tothom.
Glòria, preguntes breus, si podeu, eh? Glòria.
Sí, bon dia, consellera. Hi ha una cosa que bon s'ha tocat una miqueta, que és el que a mi em preocupa moltíssim, que és el tema de la ignorància i la desinformació. Encara no fa 3 dies, el meu serraller, que va venir a casa, em va dir aquella frase que ens deien els experts molt al principi de tot: però si aquest virus és poqueta cosa i no és tan greu com semblava. És a dir, encara ha calat aquest missatge de fa tants mesos. I per l'altra banda, la desinformació, el factor Miguel Bosé, perquè ens entenguem tots. Tinc un munt de xats, d'amics, de escola, de classes, de les meves filles, etc., on ha calat molt aquest missatge. Els antivacunes han estat molt forts a les xarxes socials durant el confinament, i en aquests moments ens trobem una oposició, en alguns casos molt decidida i en altres senzillament passiva, contra una possible vacuna que ni tan sols ha arribat. No sé si aquests dos factors, la ignorància i la desinformació, estan al calendari d'actuacions de la conselleria.
Està en el calendari, evidentment, perquè només podem fer front a aquesta epidèmia, i fer front vol dir aprendre a conviure amb aquest virus, intentar que les persones no emmalalteixin de forma greu, no arribin als nostres hospitals, no arribin a les nostres UCIs de la manera que ho van fer en aquesta primera onada. I això només passa perquè impliquem a tota la societat en la gestió d'aquesta epidèmia. I això passa per interioritzar aquestes mesures. Ens hi deixarem la pell per donar tota aquesta informació i per intentar transmetre que és molt senzill. A més, amb aquests missatges de la gent que no li agrada la medicalització excessiva, jo crec que són imprescindibles. Estem dient coses molt bàsiques. Higiene de mans, que és el que ha salvat més vides en la història de la medicina, també en aquesta epidèmia. Higiene de mans, distància de solidaritat, en podem dir, eh? Podem dir una distància de protegir-nos entre nosaltres, no de protegir-nos individualment, sinó com a societat, i sobretot de protegir els vulnerables. I a més, doncs, aquestes mascaretes que ens ajuden, és un factor de protecció més, que, repeteixo, eh? Portar la mascareta no t'ha de salvar o no t'ha de permetre de per si, doncs, que ja et pots acostar, ja et pots abraçar, ja pots fer tot. És una mesura de protecció més, però no és una cosa respecte a l'altra. Llavors, són 3 coses molt bàsiques. Per tant, aquests discursos, no, d'antimedicalització, escolten, precisament les receptes que estem donant no són en cap cas d'una medicalització absoluta, sinó que estem dient per evitar, doncs, aquesta medicalització, aquest ús intensiu del sistema sanitari, i evitar, doncs, haver de restringir drets i llibertats de la gent, demanant-los que es quedin a casa, que parin el país, que tinguin els seus negocis. Solidaritzem-nos tots i interioritzem aquestes mesures.
Jordi Bosch.
Bon dia, consellera.
Bon dia.
A principi de mes vostè va demanar al Parlament un pacte sobretot per tornar a posar en marxa, pues, diríem, una actuació la més unitària possible per un tema que evidentment s'ha posat sobre la taula novament aquests dies i aquests mesos, que és l'infrafinançament. Infrafinançament que hi ha molts estudis que han aparegut, o hi ha alguns estudis importants que han aparegut, i que és molt important, i que no és un tema que pateix exclusivament Catalunya, sinó que és probablement un problema que respon a un infrafinançament que l'Estat, respecte a totes les comunitats autònomes, està mantenint. És a dir, és un problema molt general i que pot tenir una certa acollida també fora de Catalunya. Simultàniament i paral·lelament, no sé com ha anat la resposta en aquesta petició d'endegar tot això, el Col·legi de Metges, el Col·legi d'Infermeres, determinats col·lectius van demanar també un pacte per la salut que inclou la reivindicació que vostè feia de l'infrafinançament, abordar-lo d'una manera unitària, però també altres mesures estructurals, com repartir aquest finançament, el pes que ha de tenir en la regularització de temes econòmics, o en el creixement de noves places, o la reorganització, Voldria saber una mica com estan els dos temes, és a dir, si vostè s'entén amb aquesta línia que proposen, no es pot entendre amb la línia que proposen aquests col·lectius, i després en el tema més general de pacte de país, doncs si veu que pot haver-hi una bona perspectiva, un avançament en aquests moments que la gent està molt sensibilitzada, no? És a dir, aquest pacte general, però també saber una mica amb aquests col·lectius quin nivell d'entesa hi ha.
Bé, doncs jo crec que estem en un moment clau, i crec que ho he dit molt bé. Nosaltres el que estem intentant ara és, amb tot això que hem anat aprenent d'aquesta crisi de la Covid i amb tots aquests decàlegs, documents que ens han fet arribar des de col·legis professionals, des de societats científiques, podem extreure aprenentatges de la Covid per acabar enfortint el sistema de salut. És a dir, no necessàriament per fer front a la Covid, que això ja ho estem fent i és una solució molt més immediata, sinó com això, és a dir, què en traiem d'això per acabar enfortint encara més el nostre sistema de salut. I això passa també per tenir un finançament just, tal com correspon, per poder tenir un sistema com ens mereixem com a ciutadans i ciutadanes, perquè estem pensant que aquest sistema ens garanteix el dret a la salut, que és un dret que a totes les enquestes la ciutadania percep com pilar fonamental d'aquest estat del benestar en el nostre país, i això és una sort. És una sort que tinguem una ciutadania que el vol defensar amb ungles i dents, i per tant nosaltres hem d'estar al capdavant d'això, però no com a govern, sinó tot el sector conjuntament, el govern amb tot el sector en una aliança per un acord per acabar d'una vegada per totes amb aquest infrafinançament, que ho has dit molt bé. No és un problema només de Catalunya, ni és referit a una situació política. És un problema de com està organitzat l'Estat i com ha quedat d'obsolet aquest finançament per finançar sobretot les polítiques de benestar. I nosaltres volem unes polítiques de benestar fortes, som un país que hi creiem i que les defensem, i crec que tenim un moment clau per poder defensar això, tot el sector conjuntament també doncs amb l'àmbit polític.
Pere, fes-m'ho curt, sisplau.
Ho intentem. Bon dia, consellera. Jo tinc bon una curiositat històrico-política. Hem de reobrir un parell de setmanes, la setmana prèvia al 15 de juny, on a mitja setmana vostè va dir que en un principi el dilluns 15 Barcelona i l'àrea metropolitana canviarien de fase. Va arribar el divendres i llavors la conselleria, la Generalitat, va dir que no canviaríem de fase. L'alcaldessa de Barcelona es va rebotar perquè deia que Barcelona ja estava a punt. I llavors el dilluns següent, al cap de 3 dies que no podien canviar de fase, tot i que havíem dit que sí que podien canviar de fase, tots van córrer a canviar de fase mitja setmana perquè s'acostava Sant Joan. Aquí s'ha dit que va haver-hi una mica de picabaralla entre la presidència i la conselleria de Salut, i m'agradaria saber una mica la intrahistòria d'això. I permeti'm, no em digui que els informes tècnics ho avalaven perquè anaven canviant cada 3 dies, i l'origen d'això va ser unes declaracions de vostè mateixa.
No, de fet, els informes tècnics, la situació epidemiològica de Barcelona, de les Barcelona Ciutat, les metropolitanes que es van unir en aquesta regió sanitària gran, no, de Barcelona, que dèiem, doncs era bona. La situació epidemiològica, la veritat és que hem tingut la sort que en les zones més poblades del nostre país hem tingut una evolució molt bona de l'epidèmia. Estaríem parlant d'una altra cosa molt diferent, i estaríem en una altra situació molt diferent si aquest 60% de la població del nostre país que està concentrada en aquestes tres zones doncs tingués uns nivells incidencials. La situació epidemiològica era bona, però de fet encara no havien començat la fase 2, que ja es demanava saltar a la fase 3, i això ens ha anat passant, no?, en aquestes setmanes de les fases. Per això jo vaig dir que això de les fases s'havia ja acabat convertint en una mena de concurs de veure qui passa la següent fase, i amb moltes converses amb el Ministeri també, que ells ens donaven unes normes de dir, escolta, seguim amb la prudència del temps, no intentar canviar de fase abans d'hora, i per tant mantenim-ho tot. Nosaltres en aquell moment ens semblava imprescindible poder passar tot el país a fase 3 per poder doncs ja fer un canvi de rumb i explicar ben bé on ens trobem. I ens trobem que hem de conviure amb el Covid durant molts mesos, i que independentment de la fase on estiguem haurem de gestionar brots, independentment de la fase on estiguem que havíem de passar aquesta etapa de les fases, doncs ens trobarem amb molts problemes, i independentment de la fase en la que estem, els missatges importants era aquest: distància, mascaretes i sobretot higiene de mans. Aleshores, volíem acabar ràpid en això, la situació era bona, no ho posaria en termes de picabaralla en cap cas, tot el contrari, sinó de molt debat de trobar el moment idoni per prendre certes decisions. Al final no ve mai de 3 dies, tot acaba arribant, per sort hem pogut tenir un Sant Joan molt tranquil·la en incidències respecte a altres anys. Això vol dir que d'una manera o d'una altra la gent va interpretar que sí, que havia de fer aquesta revetlla d'una forma familiar, d'una forma no massiva, que la podia celebrar i podia sortir i podia estar a l'aire lliure i passant aquesta nit, la nit més curta de l'any, no? En un bon ambient, però amb certa prudència. Jo crec que això ho vam saber mantenir i n'estic orgullosa també de la ciutadania.
Hem arribat pràcticament a les 10 del matí. Són les reflexions de la consellera de Salut, Alba Vergés, que ens ha acompanyat aquest matí aquí al Món a RAC1. L'acomiadem desitjant-li molta sort, perquè la seva sort serà la nostra, també, consellera.
Moltes gràcies.